El gall del monestir.
Molt bon dia, és 28 de setembre, l'endemà d'unes eleccions al Parlament de Catalunya especials, especials pel contingut que algunes de les candidatures li han volgut donar, especials també per l'alt nivell de participació registrada tant al conjunt de Catalunya com molt especialment a la nostra ciutat, a Sant Cugat, on la participació ha estat de més del 83%. Repassem els resultats abans d'entrar en temps de tertúlia amb representants de les candidatures que han obtingut representació al Parlament. El Sí a la Independència ha guanyat la majoria absoluta amb 62 diputats de Junts pel Sí i 10 de la CUP, que en tenia 3. Per primera vegada, doncs, hi haurà un Parlament amb majoria absoluta de diputats independentistes, però no de vots. El Sí s'ha quedat a la ratlla del 48%. L'altre titular destacat de la jornada és l'espectacular ascens de Ciutadans, que ha passat de 9 a 25 diputats, esdevenint la segona força més votada. El PSC ha passat de 20 a 16 escons, n'ha perdut 4. Catalunya Sí que es pot, 11, dos menys que els que tenia Iniciativa Verds. I el Partit Popular és l'última força al Parlament, passant de 19 a 11 diputats. Unió s'ha quedat sense representació. Tot plegat en una jornada, com dèiem, amb una participació històrica que el conjunt de Catalunya s'ha situat al voltant del 77%. Fem un apunt també dels resultats a Sant Cugat, on Junts pel Sí ha guanyat les eleccions amb el 48% dels vots, Ciutadans ha quedat en segon lloc i la CUP en tercer. En aquest cas, a Sant Cugat, la suma de les candidatures independentistes ha arribat al 57% dels vots, en unes eleccions, com diem, marcades per aquesta excepcional, altíssima participació a Sant Cugat, al voltant del 84%. Entrem en temps de tertúlia per comentar aquests resultats, per fer l'anàlisi de l'endemà d'aquests comicis. Ens acompanyen per Junts per Sí, Mireia Ingla, bon dia.
Hola, bon dia.
També per Ciutadans, Roberto Torrecilla, bon dia.
Hola, buenos días.
Del PSC, Jordi Menéndez, molt bon dia.
Bon dia.
Ens acompanya també representants de la CUP, Núria Gibert, bon dia.
Hola, bon dia.
I Álvaro Benejam, del Partit Popular.
Molt bon dia.
Estem a l'espera d'incorporar també una representació de Catalunya Sí que es pot. Comencem per la candidatura guanyadora, Junts pel Sí. Junts pel Sí li donava un contingut clarament plebiscitari a aquests comicis. Amb els resultats a la mà, han guanyat el plebiscit?
Evidentment, l'hem guanyat. L'hem guanyat perquè, com tu digués molt bé al començament, aquest nou Parlament de Catalunya tindrà clarament una majoria independentista. I dic clarament perquè les dues forces que portaven un programa netament i inequívocament independentista, com són Junts pel Sí i la CUP, doncs tenen més de la majoria dels escons. I perquè fins ara teníem un Parlament on aquesta representació sumaven entre Esquerra, en aquest cas compto, que era un partit clarament independentista, i la CUP només 24 escons. Jo crec per això que és de destacar en tot el conjunt del país, i aquí a Sant Cugat, suposo que després fem valoració més Sant Cugatenca, és de destacar l'espectacular participació que hi ha hagut, és a dir, que han estat les eleccions amb més participació de la història de la nostra democràcia. Això vol dir que els resultats d'aquestes eleccions estan més que legitimats, que no vull dir que no ho estiguin quan no hi ha tan alta participació, però en qualsevol cas, diguéssim que està molt legitimat, que és el que preteníem, que hi hagués un resultat clar i inequívoc. I per tant, doncs estem molt contents i ara això, a partir d'avui, ha de tirar cap endavant fins a aconseguir aquesta República Catalana que alguns tant anhelem, sí senyor.
Quina lectura política fa Ciutadans? Junts pel Sí pot tirar endavant amb aquest suport al seu full de ruta?
Bueno, nosotros primero felicitamos por la alta participación en San Cugat. No cabe duda que ha sido un gran éxito y que refuerza nuestra democracia. Luego nosotros, desde Ciudadanos, decimos que es una amarga victoria para Junts pel Sí. Junts pel Sí gana las elecciones, pero muy lejos de esa mayoría aclaparadora que pidió el señor Artur Mas, por lo tanto, en unas elecciones además autonómicas, y por lo tanto no estamos de acuerdo con esa victoria que dibuja Junts pel Sí.
Jordi Menéndez, PSC.
Podem mirar el resultat de les eleccions des de dues perspectives. Una, eren unes eleccions plebiscitàries, i dues, eren unes eleccions al Parlament. Si són unes eleccions plebiscitàries, com les havia plantejat la candidatura Romeva, Mas, Junqueras i en part també la CUP, no han tingut majoria, perquè tothom sap que un plebiscit, com a mínim, s'ha de guanyar més del 50%. És més, el candidat de la CUP ho va dir molt clarament, que un resultat per sota del 50% no tindria la legitimitat de guanyar unes plebiscitàries. Per tant, si són plebiscitàries, no han guanyat. No és veritat que hi hagi una majoria de catalans a favor de la independència. Si són o no les eleccions parlamentàries, aleshores hem de mirar, hem de comparar resultats. D'entrada, felicitar els guanyadors, indiscutiblement, legítimament, només faltaria. Però Junts pel Sí té avui menys escons que els que tenien abans Convergència i Esquerra Republicana. Aquestes eleccions, des del punt de vista de la governació del país, ens indiquen que probablement Mas no serà president i que la formació d'un govern serà complicada. Jo el que voldria desitjar és que un cop passada l'eufòria, algú es dediqués a governar en aquest país, perquè ho necessitem tots. I governar vol dir disposar d'una majoria sòlida en el Parlament, elegir un president, designar un govern i posar en marxa polítiques concretes que són les que afecten a la vida quotidiana de la gent.
Álvaro Benejam, he d'esmenar, vostè m'ho indicava, que no són l'última força al Parlament, tenen 11 diputats. Quina és la seva lectura d'aquests resultats?
Coincidiria bastant amb el que acaba de dir el Jordi Menéndez, perquè és veritat que aquestes eleccions s'havien plantejat com un referèndum, no? com un plebiscit, i per tant no es pot fer, el que no es pot fer és agafar totes les avantatges, però cap dels inconvenients de fer unes eleccions o de fer un plebiscit. Per tant, si se li donava caràcter de plebiscit, s'ha d'agafar el resultat mirant el número de vots.
Però vostès no li donaven aquest caràcter?
Nosaltres no. Nosaltres li donàvem el caràcter d'eleccions, que és el que són.
Quina és la seva lectura, doncs, del resultat?
La nostra lectura és que hi ha un partit que té majoria i que, passada la ressaca de la victòria que han tingut, tenen de posar-se a governar. Perquè la Generalitat té moltes competències i per tant s'han d'exercir i s'ha de mirar perquè els ciutadans acabem de sortir d'aquesta crisi que ens ha afectat els últims 7 anys, no? I això és la responsabilitat que tindran avui, a partir d'avui, els nous governants que surtin d'aquest govern, que no sabem quins seran, però que segurament serà difícil la formació d'un govern. Però el que sí segur, i la conclusió més pesant que es pot extreure d'aquestes eleccions, el meu des del meu punt de vista, és que l'independentisme no té el recolzament, no arriba al 50% de la població que recolza l'independentisme. Per tant, està claríssim. I s'havia plantejat d'aquesta forma, no? Des dels partits que han convocat, principalment Junts pel Sí, el president de la Generalitat, Artur Mas, que convocaven aquestes eleccions. Per tant, crec que l'objectiu que perseguien no l'han aconseguit. Han aconseguit un objectiu que ja el tenien, que era tenir un govern a majoria. I per tant, estem igual com estàvem.
Núria Jovert, CUP.
Sí, bon dia. Primer de tot, nosaltres encara no hem tingut massa temps, doncs, per fer-ne un anàlisi detallat. Pensem que sobretot el que requereix el moment d'ara és prudència i veure com, diguéssim, com avança la possibilitat de la formació de govern. Però sí que uns apunts, almenys sobre el concepte de la legitimitat o no la legitimitat de les xifres, doncs, que van sortir ahir, no? És curiós que algunes de les formacions que sota cap concepte volien acceptar que allò fos que les eleccions tinguessin un caràcter plebiscitari, perquè sempre estem parlant de caràcter imprès a les pròpies eleccions, ara li reclamin perquè es pugui analitzar en caràcter plebiscitari. Hauria de ser, ens hauríem hagut de trobar en una situació dicotòmica, és a dir, un sí i un no, no? O sigui, llavors, a les eleccions tal i com han estat plantejades i amb els agents polítics diferents que hem tingut, es fa difícil sobre el total de vots emesos dir qui ha votat que sí, i sobretot es fa difícil dir qui ha votat que no. La meva conclusió és, hi ha una clara majoria al Parlament independentista i després hi ha una resta d'opcions amb diferents opcions i projectes nacionals que no tots estan dins del no clarament, i dins del no, doncs, encara també hi ha diferències. Per tant, no és tan maniquea el resultat, o jo penso que no es pot analitzar d'una forma tan maniquea, i s'ha d'anar en compte qui es posa, doncs, en cada grup, perquè vostè diu el 48 no s'ha arribat al 48% del sí, el no segur que no ha arribat a la meitat tampoc, per tant no és tan senzill.
Sí, bé, és que és com molt obvi, no? Aquestes ganes de dir, bé, hem estat tota la campanya dient que això eren unes eleccions autonòmiques i ara, en lloc d'analitzar-ho per escons, ho volem analitzar per vots. El que passa que aquí el que no podem és repetir el mateix discurs que teníem abans el 27S, dient, no, perquè no hi ha una majoria, perquè això s'ha de demostrar, etc. I tenim unes eleccions, es demostra i continuem amb el mateix discurs. Jo suposo que hi ha alguns que tindrien interès en aquest discurs, perpetuar-lo fins que un dia, el que que passa que això no passarà mai fins que un dia el resultat, els escons, els donés la raó. Com que aquest dia no arribarà, o com a mínim avui no ha arribat, doncs el que tenim avui és que hi ha una clara majoria independentista. I una altra de les coses que també van quedar molt clares ahir, la tercera via. La tercera via s'ha estavellat contra la paret. El PSC, Catalunya Sí que es Pot, han perdut més de 10.000 vots. Unió Democràtica ha sortit del Parlament. És a dir, si una cosa ha quedat molt clara en aquests moments és que aquestes eren unes eleccions on s'havien d'escollir dues maneres d'entendre el país. Si volíem tenir les nostres pròpies eines o no les podíem tenir. Si, Álvaro, no cal que assenyalis, és evident que això és la dicotomia. El problema és que nosaltres ja el volíem fer, el referèndum. Com que no se'ns ha deixat fer, hem fet unes eleccions autonòmiques, normals i corrents, i les hem guanyat per escons. I com que les hem guanyat per escons, és per això que podem dir que tenim una majoria independentista al Parlament de Catalunya. I insisteixo en una cosa que hem dit abans, diu, és que abans ja la tenien, no, perquè en el Parlament anterior no tots els diputats, o no els, clarament no els diputats de Convergència i Unió, eren allà perquè volien la independència. Necessitàvem un mandat democràtic, i aquest mandat democràtic el tenim. I tenim altres mandats, també. Hem guanyat el 100% de les comarques, hem guanyat a la capital, hem guanyat a més de 920 municipis, hem guanyat al Baix Llobregat. Si voleu, continuem amb xifres.
És que, Mireia, ningú pot discutir això. Vosaltres heu guanyat... Vosaltres heu guanyat les eleccions. Això és indiscutible. Ara, hi ha una majoria parlamentària pro-independència més gran que la que hi havia en el Parlament anterior? No. Vull recordar que el Parlament anterior va aprovar una declaració de sobirania.
Però aquesta és clara, Jordi.
No, ni clara ni espessa. És a dir, avui hi ha una majoria independentista, indiscutible en el Parlament, Junts pel Sí ha guanyat les eleccions, indiscutible, ha tret 8.000 vots més que els que tenia abans Convergència i Esquerra, només 8.000 vots més, val a dir. I ara el que cal és veure com es governa, atès que no és, ja, jo estic d'acord amb el que ha dit la Núria, no són eleccions plebiscitàries, d'acord, com que no ho han estat, i hem elegit diputats i diputades, ara el que cal és formar govern. I el que cal veure és si 62 diputats d'Esquerra, de Convergència i ascendits d'Iniciativa i del PSC són capaços de formar una majoria, si en les properes setmanes, amb l'ajuda de la CUP o no, el president Mas revalida la seva condició de president, o si anem a una situació de bloqueig. Això és el que tenim ara sobre la taula, més enllà de l'eufòria. Jo entenc que quan un guanya les eleccions està eufòric, és absolutament raonable, però les dades són les que són. Hi ha 62 diputats disposats a votar el senyor Mas com a president. N'hi ha 63 disposats a no votar, o millor dit, a votar que no a la candidatura del president Mas al Parlament. I n'hi ha 10 que han de decidir què fan. Aquesta és la situació.
Nosaltres, jo crec que des del nostre punt de vista, hem d'analitzar les dades segons també els punts de vista dels demés, no? Dels demés partits. I se'ns acusa de contradicció dient que agafem les dades que li donem, que li estem donant o assumim que era un plebiscit. Nosaltres analitzem les dades des del punt de vista de les eleccions legislatives, que és el que eren, perquè estaven convocades així, però també des del punt de vista social de quines majories es conformen amb el sí o amb el no a la independència, que és com està plantejat el debat al carrer. I no és que l'haguem plantejat nosaltres, l'han plantejat qui ha convocat aquestes eleccions. És que és així. Eleccions plebiscitàries. Per què se li diu plebiscitàries? Bueno, perquè les han convocat amb aquest caràcter. Li han volgut donar aquest caràcter. Ho ha aconseguit, bueno, en bona part sí. Per tant, tenim d'analitzar les dades des del punt de vista electoral de legislatives i des del punt de vista de plebiscit. És així i és el que fem. Per tant, des del punt de vista de plebiscit no hi ha una majoria independentista i des del punt de vista d'eleccions legislatives hi ha una majoria al Parlament regida per la llei d'Hondt, recordem.
Em donava la paraula a Roberto Torrecilla, també la Núria Gibert. M'agradaria, en la línia que introduïa el Jordi Menéndez, passar a superar també la fase d'anàlisis diverses sobre el resultat i passar a partir d'ara què, quines majories i quin paper parlamentari tindrà cada formació.
Sí, estoy bastante de acuerdo también con lo que ha dicho el señor Jordi Menéndez, le veo coherencia en todo el argumento. También yo me voy a ceñir a los números, que aquí se habla muy poco de números, mucho de sentimiento y de una realidad que se interpreta desde cada uno de los sitios, pero yo tengo que decir que los votos independentistas han sido el 47,8%, de Junts pel Sí y también dicen de la CUP. Ya veremos lo que hará la CUP en el futuro. Son 1.915.000 votos, mientras los votos no independentistas son el 52,2. Con estas cifras no hay un proyecto de independencia ya para tirar adelante, porque es que no hay mayoría social. Eso lo tienen que ver la Junts pel Sí y también la CUP. Y a partir de ahora se tiene que contar con toda esa población, ciudadanos que no estamos de acuerdo con ese proyecto, porque es que si no veo salida de ningún tipo.
Núria Gibert, que sembla que tothom està una mica pendent de què faran els diputats de la CUP.
Perfecte. No ens pot fer més il·lusió aquesta situació, la veritat. A veure, jo no he dit mai que no haguessin sigut plebiscitàries. Nosaltres ho hem defensat des del principi. Què passa? Que els resultats s'han de llegir amb una mica de rigor. No, jo penso que no es poden llegir, i això és una opinió personal, però penso que dins la candidatura de la Unitat Popular hi hauria acord amb això, que no es pot llegir com a sí vots independentistes. Aquests, els del sí sí que es poden llegir com a independentistes perquè eren nítidament independentistes. Exacte. O sigui, aquests sí que teníem un mandat clar, però dins del no hi ha el no sé, i el no sé que on s'acabaria Catalunya sí que es pot, on s'acabaria el PACMA, o diguéssim la Tercera Via d'Unió, que no són pocs vots, que vostès abans li deia, han tret 8.000 vots, home, no els hi tregui Unió, que és una mica de trampes, que són gairebé 100.000 vots.
Bueno, hauries de sumar els transfugues que s'han sumat a la candidatura.
En aquest resultat no hi ha una solució dicotòmica. O sigui, aquí els diferents actors s'han d'anar posicionant en funció dels mandats clars i en funció de la possibilitat de govern.
Núria, estic d'acord amb tu, en aquest cas.
Me n'alegro, ho celebro, sí. Perquè realment Catalunya sí que es pot, bueno, se'ls hauria de preguntar, és una llàstima que avui no hagin vingut, però no se'ls pot encabir en el sector del no, perquè no s'han posicionat en tota la campanya.
Perquè no podia ser una campanya dicotòmica? Perquè no podia ser unes eleccions dicotòmiques, com tu molt bé dones, és veritat.
No podia ser una campanya dicotòmica perquè una campanya dicotòmica, l'única manera d'expressar-la és en un referèndum. I en un referèndum, l'estat espanyol, el govern espanyol, per activa i per passiva, s'han negat en impossibilitat que això succeís.
Això
per tant, aquesta diguéssim, anomalia de fer unes eleccions autonòmiques i donar-li un caràcter plebiscitari ha sigut l'única solució que s'ha trobat perquè es pogués expressar d'una manera més o menys directa el projecte polític imperant que hi havia. I el projecte polític imperant que hi ha ara mateix al nostre Parlament és l'independentista. És un projecte que vol ruptura democràtica, amb l'estat espanyol.
Sí. M'agradaria superar també aquesta estadia, insisteixo, i passar a la fase de el primer dia que es reuneixi el Parlament, en la primera sessió del Parlament, què haurà de passar, quines majories s'establiran, per on començarà Junts pel Sí a treballar el seu full de ruta, quin serà el paper de la CUP en aquest cas. La CUP, recordem que la seva proposta és un govern de concentració o d'unitat amb diverses formacions, quines, per fer què, per començar per on, quines condicions posarien uns i altres, i la resta de forces que no estan en aquest esquema, quin paper parlamentari tindran. Perquè, no ho sé, dels discursos d'ahir s'albiraven possibilitats diverses que potser no havien estat clarament exposades en els dies precedents. Endavant.
Sí, jo me n'alegro que comencem a mirar de cara al futur, perquè és que si no tornem a entrar en aquesta roda, i insisteixo, aquells que no els han anat bé les eleccions, el que voldrien és tornar-les a fer unes altres, a veure si aquesta vegada els va bé, que això és molt fàcil, però resulta que això no funciona així. Per tant, estem eufòrics.
Les convoca cada dos anys Artur Mas i les volem nosaltres.
Respectem els torns. De totes maneres, el que diu la Mireia Engla és el que va dir Inés Arrimadas ahir, volia unes altres eleccions.
Sí, per això.
Endavant.
Per això dic, aviam si ens esgotem i al final quan se n'adonin...
Referia als que han perdut.
Acabi, senyora Ingla.
Dèiem que alguns estan eufòrics perquè han guanyat, altres, evidentment, no n'estan gens perquè cada vegada que es convoquen eleccions van perdent pel camí molts escons. Jo ho entenc, però clar, això no vol dir que hauríem de tornar a repetir les eleccions. Sí, va per una sèrie
nosaltres
de gent
no
de damunt la taula, evidentment.
Tan
clar és la victòria com tan clar està qui ha guanyat com qui ha perdut aquestes eleccions. Per tant, diguéssim que aquí no entrarem. Mireu, que ara què? Doncs ara, doncs, a complir el full de ruta. Nosaltres portem un full de ruta cap a la proclamació de la República Catalana, i aquest full de ruta és el que vam dir que posaríem en marxa quan tinguéssim un mandat democràtic a les urnes. Com que l'únic mandat democràtic que tenim a les urnes és el d'aquestes eleccions, perquè no en tenim cap altre, per molt que aquí podíem estar 3 hores tornant a dir que el millor era fer un referèndum, a nosaltres que no registren, no?, que deia aquell, perquè això fa molt temps que ho hem demanat, i la CUP també, evidentment, però el mandat democràtic el tenim clar, diàfan, inequívoc i evidentment legítim, només faltaria, i insisteixo, i això vull que quedi molt clar, i molt legítim, perquè amb l'altíssima participació que hi ha hagut era molt difícil treure aquests diputats. El diputat, com tots ahir ja ho vam tenir ocasió de comprovar, anava molt car, i per tant amb 362 diputats que tenen un pes allò en or, com si diguéssim, no? I per tant a partir de demà, doncs això comença a fer aquest full de ruta, amb un govern de concentració, amb un govern amb la màxim consens possible en tots aquells que tinguem el mateix objectiu, i ara l'objectiu és constituir la república, no qui serà president. És a dir, ara el que tenim damunt la taula, aquest era el nostre objectiu, aconseguir fer aquesta república catalana, com que ens donem per mandatats en aquest sentit, doncs aquest és l'objectiu.
La màxima unitat què vol dir? Vol dir Junts pel Sí i CUP? No. Vol dir alguna altra fórmula? No. Vol dir amb Artur Mas o sense Artur Mas, ho dic perquè la gent...
La candidatura era molt transversal i per tant continuarà sent el govern transversal, però és que aquí no només hi ha això, aquí nosaltres a més volem iniciar un procés constituent, que aquest sí que ha de ser transversal i aquí s'hi ha de convidar tothom. Alguns deien, aquí ens han de comptar la resta, evidentment, quan es construeix un país, o com a mínim, alguns que volem que quan es construeixi aquest país, volem que sigui amb un abast molt popular, molt de suport social, etc.
Mireia, a mi em sembla molt lògic que duts per l'eufòria i per la satisfacció d'un resultat...
I a mi també em sembla lògic que no l'eufòria també...
No, espera, diguis el que diguis, però quan fas referència que altres han perdut escons, sí. No deixis de parlar que vosaltres n'heu perdut també, perquè la suma d'Esquerra sí, i Convergència... Sí, i us felicito, heu guanyat. Ara, guanyat. Més enllà de la retòrica i l'eufòria de que heu guanyat, que és certa i ningú la discuteix, només faltaria... I de defensar que aquests resultats són legítims, com els de qualsevol altra elecció democràtica, per cert. El que queda clar és que ara hem de passar de la retòrica a l'aritmètica. I aleshores resulta que aquest Parlament que hem constituït ha de buscar la manera de resoldre dos grans problemes. El primer, governar el país, perquè de tant en tant convindria que algú el governés. I per governar el país hi ha un procediment que és el que estableix el reglament del Parlament, que diu que en el termini de 2 mesos s'ha de designar, s'ha d'investir un president. Espero que no estigueu dient ara que també us voleu saltar el reglament del Parlament. La segona cosa, que el segon problema gruixut que tenim, que és el més important de tots, és el constatar que efectivament a Catalunya hi ha un problema de fons, que necessita canvis de fons, que això vol dir replantejar la relació entre Catalunya i Espanya de veritat. I això passa per una negociació i un pacte amb l'Estat. Efectivament, nosaltres, que som avui una força modesta, volem ajudar, si podem ser útils, a trobar una solució en aquest sentit. Hem fet una proposta, la nostra és una proposta de buscar un canvi constitucional a Espanya, i la nostra posició és, des del punt de vista de la Constitució del Govern, votarem en contra de la investidura de Mas, des del punt de vista dels problemes de fons, posem sobre la taula la nostra capacitat de negociació i de diàleg per intentar trobar una sortida en base a la reforma federal de la Constitució.
¿Quién será el papel parlamentario de Ciudadanos?
Sí, yo creo que, a ver, aquí no se habla de las elecciones que va a haber en diciembre. El escenario en España va a ser diferente, seguramente, y todo va a quedar para después de esas generales. Veremos esos pactos que van a surgir seguramente en el Parlamento de Cataluña. Y ese proceso va a quedar inevitablemente en un impasse. Yo no creo que se hagan va a seguir el mismo nivel de enfrentamiento, eso seguro se va a mantener, pero va a haber un impasse claro. Y veremos ese matrimonio de conveniencia que seguramente van a establecer Junts pel Sí y la CUP. Yo tengo dudas que esto acabe al final de cuajar, porque es que es bastante contra natura. Y veremos lo que da de sí. Habrá que contar, por supuesto, en el próximo escenario el papel que va a tener Ciutadans, que va a ser determinante y claro en la política española.
Nosaltres, com a comentari de conclusió sobre tot això, jo em reafirmo en que les forces, hi havia unes forces que netament tenien un ideari independentista i unes altres que no. Les que no tenien un ideari netament independentista, hi havia unes que clarament era no independentista, hi havia unes altres que s'han manifestat, però que no era el seu ideari el tema del sí o el no a la independència, sinó que tenien un programa que volen portar endavant en cas de guanyar. I amb això s'han centrat, com Catalunya Sí que es Pot, Ciutadans, bueno, en fi, els altres hem tingut programa. Què passa? Que com no han estat fent el debat exclusivament amb el tema de la independència, vol dir que no s'hagin manifestat en contra i que potser sí que podrien estar a favor o a mitges, segons en quines condicions? Jo crec que no, perquè implícitament sí que s'han posicionat. han dit aquest tema de l'independència no és el debat que toca. És, el debat que toca és el tema de com sortim d'una situació que és lamentable a dia d'avui econòmicament a Catalunya, en temes de, d'educació, de sanitat, i de moltes altres coses que s'han de portar a terme cada dia, que s'han, com a tasca de govern i que no es fan. I, és, i aquest era el problema d'aquestes formes. Que no hagin estat fent el debat amb el tema de la independència no vol dir que estiguin a favor. Al contrari, jo crec que, per exemple, Catalunya que es pot ha preferit no manifestar-se perquè no està a favor. És la meva conclusió.
Recordo als oients que potser s'han enganxat ara a la tertúlia que ens falta representació de Catalunya sí que es pot, que havia estat convidada a aquesta tertúlia però que lamentablement no han pogut assistir. Núria Gibert, CUP.
Sí, jo tinc entès que Catalunya sí que es pot, bueno, de fet ho he sentit directament en diverses ocasions en aquesta campanya, han manifestat que no volien que se'ls encabís dins el grup del no. Per tant, més... O sigui,
de cap.
Més,
no, del, de cap grup. Ni del sí, tampoc.
Del no. Bueno, el grup del sí, no. Però sí, sí. El grup del, del no tampoc. Per tant, encabir-los i posar-los en grups en què ells mateixos han manifestat que no volen estar és una lectura, al meu entendre, bastant esbiaixada. Va, diguéssim, per no entrar més ja en aquest tema, perquè veig que no ens posarem massa d'acord i que m'imagino que serà un debat que anirà una mica més enllà, parlar una miqueta doncs, del futur, evidentment, del paper que volem jugar com a candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent dins del Parlament. Unes quantes premisses abans de quina serà la nostra acció. Per nosaltres, i aquesta és important, nosaltres pensem que l'hem de repetir fins que la societat, les persones no són imprescindibles en aquest procés. Nosaltres sí que sentim que tenim un mandat clar i ho hem dit en diverses ocasions, potser uns 3 milions de vegades aquesta campanya, que no passava, no estava dins del nostre full de ruta investir Artur Mas per les responsabilitats en el govern anterior que ha tingut. Per tant, aquest no és el debat, investireu o no investireu Artur Mas. Nosaltres seguirem el mandat que tenim. Tenim 10 diputats dins del Parlament que tenen un mandat de treballar per la ruptura i per la Constitució d'aquesta República Catalana, per tant, farem tot allò que sigui necessari. Les dues nostres accions de govern i les negociacions, els debats, els diàlegs que haguem de tenir amb el conjunt de forces que entren al l'arc parlamentari aniran per aquesta banda. Per una banda, com ho fem per canalitzar aquesta República Catalana, aquesta ruptura democràtica amb la legalitat i amb el marc espanyol, i per altra banda, com posem a treballar el pla d'emergència social immediatament.
Una pregunta, que la faig a les dues, a la Mireia i a la Núria. Respectareu el reglament del Parlament? Pregunto. I no és una pregunta menor, perquè ja ens heu dit que no respectareu l'Estatut, que és bastant peculiar, i també ens heu dit que no respectareu la Constitució, però el reglament del Parlament el respectareu?
Jo contesto, bé, jo ara contesto altres temes que tenia pendents a contestar.
Bueno, però contesta sí, això cas, també.
Amb tots els respectes, pel Jordi Menéndez no dirigeix aquesta tertúlia encara, a dia d'avui, no? Jo, bueno, el que sí que vull comentar
escolta,
és...
Escolta, si m'ho deixen,
no ho faria malament. No ho faria malament.
Segur que no, però com que de moment no és el cas, no parlo en el futur. A dia d'avui no és el cas, per tant, ensenyem a dia d'avui. El que és evident és que, i continuant i corroborant el que ha dit la Núria, ahir mateix el candidat de Catalunya Sí que es Pot va dir que no volia ser comptat en el no. És que parlem de coses que s'han dit i que han dit els protagonistes. Vull dir, a vosaltres us interessa comptar-los amb vosaltres, com també us interessa comptar el PACMA, que no sé què pensa, però Catalunya Sí que es Pot va dir clarament que no volia ser comptat en el bloc del no. En qualsevol cas, ho dic perquè insistiu en que aquestes eleccions eren plebiscitàries, això és important. I el Jordi diu, parlem de xifres, doncs vinga, tornem a parlar de xifres. Doncs jo puc parlar de xifres. Aquells que, sí, ho has dit a l'última intervenció, parlem de xifres, has dit concretament. Aquells que voleu, ho has dit.
He dit parlem d'aritmètica, que és diferent.
Aquells que voleu reconduir una altra vegada Catalunya dins d'Espanya, que sou els defensors de la tercera via,
sí, nosaltres.
Heu perdut vots i escons en aquestes eleccions. Cada sí. vegada que hi ha eleccions perdeu vots i escons. Per aquest de la tercera via és un tema que està no superat, no, lo siguiente, que es diria. Per tant, en aquests moments, si una cosa està clara en aquest país és que aquells que UDC ha desaparegut, PSC 10.000 vots menys.
3.000 vots menys.
Catalunya Sí que es Pot, Catalunya Sí que es Pot, menys dels escons que tenia vosaltres, que ja veu perdre escons l'altra vegada, ara més escons. Catalunya
els mateixos que vosaltres, hem perdut els mateixos escons que vosaltres, no sé què dius.
Que sí. I jo crec que és el que és evident, parlant d'aritmètica, és que a Junts pel Sí doble a la segona força sí, Ciutadans, que ha tret uns resultats espectaculars i més que els doble. Ho dic perquè, com deia aquell, no? Dejémonos de disquisiciones i que no nos llevan a alguna parte, doncs, a parte alguna, doncs aquests són els números. No? I a partir de l'endemà, també insisteixo, perquè ho he dit a la meva anterior intervenció, Ara nosaltres volem posar en marxa el full de ruta amb el que ens hem compromès amb la ciutadania, perquè hem rebut un mandat democràtic clar i inequívoc de que la gent majoritàriament vol que posem endavant aquest full de ruta i que està per damunt de qualsevol personalisme individual i també fins i tot de partit, perquè no podem fer altra cosa. La gent ens ha demanat que vol que caminem fins a constituir aquesta república i per part del Junts per Sí, això és el que farem a partir d'avui mateix, vaja.
Perdona, encara que no dirigeixi la tertúlia, per descomptat, només puc interpel·lar
molt greument,
no, torno a fer la pregunta, greument, La pregunta, respectareu el reglament del Parlament?
Si algú vol contestar, si no passem de tema, però de totes maneres, Jordi, de cara als nostres oients, explica per què fas aquesta pregunta.
Perquè
no ho sabem.
Ho explico, no, fixa't, no ho sabem.
Per canviar el tema,
Jordi. No, per canviar el tema, no.
Sí, hauries de concretar una miqueta més quina...
Perfecte, el reglament del Parlament estableix
una... Que tens por, que ens saltem.
No, el reglament... Tu has dit, no ho sé si el respectarem. Ja d'entrada, això...
No ho sabem si el respectarem, no sabem de què parles.
Exacte.
O sigui, és diferent.
El reglament del Parlament estableix que en el termini màxim de 2 mesos s'ha d'investir un president. Per tant, de moment, el full de ruta ja en parlarem. Perquè en els propers 2 mesos, el que heu de fer no és proclamar la República Catalana, sinó...
No he dit això.
El que heu de fer durant els propers 2 mesos no és la retòrica aquesta que expliqueu, sinó fer una cosa tan, per això jo parlava de l'aritmètica, fer una cosa tan concreteta com decidir qui és president de Catalunya, quin discurs d'investidura fa i quin govern conforma, amb quines majories, com es nomena el president del Parlament. Això és el que heu de fer en el termini màxim de 2 mesos. Respectareu això?
Núria Gibert. I seguim,
Si això és el més senzill de tot, si investir una sola persona i que faci i que governi no té cap tipus de complicació. Tu ens preguntes a nosaltres, a la Mireia i a mi, no? Com a membres de base que som d'aquest partit, som regidors, però evidentment no participem de les negociacions i ara no estem trucant-nos entre nosaltres, no estem aquí aportant la nostra visió.
Però millor que jo, que estic absolutament al marge d'aquesta...
Nosaltres, jo et dic, tu em dius això, tu em dius... respectareu el reglament? Home, sí, respectarem el reglament, presumiblement, a no ser que el reglament en algun moment donat es confronti amb el nostre mandat democràtic.
Exacte.
I sigui una cotilla per nosaltres.
Molt ben dit.
I si és una cotilla per nosaltres,
ens
assaltarem.
Clar que sí.
I tant.
El que segur que no farem és fer a Miquel Iceta president, el nou president de Catalunya.
Ni menys arrimades, però no
m'ha
acabat. Això segur.
No té majoria, no té majoria.
Això segur.
A mi m'interessa més una diatriba.
Acaba Núria Gibert i seguim.
Molt més interessant, que és que quan parleu de canvi constitucional, m'expliqueu com el fareu aquest canvi constitucional sense saltar-vos les 2/3 parts necessàries al Congrés dels Diputats, quan Pedro Sánchez ha dit explícitament que si fan una reforma constitucional el dret a l'autodeterminació tampoc no hi serà contemplat. És a dir, jo el que encara no entenc és, després d'aquestes eleccions, després de tot el procés que hem passat, vosaltres seguiu dient no, és que farem una reforma constitucional. A mi això és una cosa que m'al·lucina.
I després dels vots que han perdut.
A veure, Partit Popular, Ciutadans, m'interessaria, vostès parlen del que volen, però també afegir a la taula una dimensió, que és la dimensió internacional, i com pensen que estan sent llegits aquests resultats a les cancelleries europees i més enllà, perquè tothom té molt clar que aquesta dimensió ha jugat molt en la campanya electoral. Però, vaja, acabin, Partit Popular i Ciutadans.
Bueno, comentava la Mireia, que hi ha una força que ha sorgit dels partits del sí, netament, però també han pujat els partits del no. Els que han baixat són els del mig, els que dèieu que no tenen una posició clara, o almenys que no s'han posat favorables a la independència, però o a favor del no. El que diuen és que no els hi pot comptar en cap dels dos, en cap de les dues opcions. Per tant, el del sí, el bloc del sí, està més o menys com estava. Ha pujat la CUP individualment, no ha pujat Junts pel Sí la conformació dels dos partits. Podríem discutir que si hi ha el PACMA, que si hi ha Unió, que no hi és, que no, bueno, això són ja temes menors, però en conjunt més o menys és això. Però el que s'hi ha pujat clarament també és Ciutadans. Nosaltres no, nosaltres hem perdut segurament en detriment nostre, no? Que nosaltres tindrem de fer el nostre exercici de revisió, no?, de les nostres posicions, però Ciutadans és un partit netament no independentista i ha pujat bastant. Llavors han pujat els dos extrems, diríem, extrems, no? De l'espectre polític. I des del punt de vista internacional que comentaves, jo penso que des del punt de vista internacional no es comptaran escons, es comptaran vots, perquè llegint la premsa internacional, en aquests 2 mesos anteriors ja s'ha comentat moltíssim en els diaris importants americans, anglesos, francesos que bueno, parlaven de si una majoria de la població estaria a favor o en contra de la independència, i aquest era el debat. Per tant, en clau internacional, crec que aquesta seria la conclusió, que no arribem al 50%.
Sí, yo desde Ciudadanos pensamos que, bueno, me refiero, vuelvo a insistir con las cifras, 1.915.000 votos independentistas claros y netos y 2.061.000. Ahora dicen que Unión, está claro que Unión, por ejemplo, ha roto la coalición de más de 30 años, porque no querían sumarse a este proyecto independentista, claro. Y también son votos que son importantes de contabilizar y que seguramente se pueden sumar perfectamente a los no independentistas. A partir de aquí, sobre la posición de las cancillerías internacional, la interpretación ha sido clara. Ha ganado Junts pel Sí, pero no tiene esa mayoría acaparadora que quería el señor Artur Mas, y que la suma de votos han ganado los no independentistas, las posiciones de no independentismo. Está claro y es evidente, y por esa línea van a seguir.
Yo creo que...
Sí, té raó la Mireia, m'havia demanat ja primera paraula.
Vale. No, la lectura... Jo faré la lectura internacional i si se'm permet, la de Sant Cugat,
sí,
també.
Sí, dediquem també els últims minuts d'això.
Exacte, bàsicament perquè no me'n puc estar, A nivell internacional, bé, jo crec que tampoc no hem tingut tant temps, jo crec que més que cancilleries, avui han parlat els diaris, les editorials, els diaris més importants d'Europa i fins i tot d'Estats Units, i clarament han reconegut una cosa perquè... com que és aritmètica pura, han reconegut que clarament aquelles forces polítiques que defensàvem de forma clara i inequívoca la independència hem guanyat les eleccions. I això és el que es diu en tots aquests diaris. Massa més no es diu perquè no hem tingut massa més hores. Jo el que volia destacar és dues xifres clares dels resultats de Sant Cugat. La participació que hem tingut en aquesta ciutat és brutal. És que jo crec que ahir no es va quedar ningú a casa seva. Vull dir, és una cosa espectacular, gairebé el 84% de participació ciutadana. Això vol dir que tenim una ciutat que està compromesa amb el futur del país. Tenim una ciutat que sabia i era perfectament conscient que aquestes eren unes eleccions claus, que no eren unes eleccions qualsevols. I, per tant, els resultats estan, insisteixo, sempre estan legitimats, però ara encara molt més. I, en segon lloc, la xifra. Junts pel Sí ha tret gairebé no, em sembla que ha arribat 23.000 vots. La segona força més votada, que ha pujat molt, insisteixo, com a la resta del país, que ha estat Ciutadans, 7.000 vots. Per tant, sumant també el percentatge entre la CUP i Junts pel Sí, en aquests moments hi ha un 57%, amb tota aquesta participació tan brutal, hi ha un 57% de santcugatencs i santcugatenques que són independentistes. Com jo sempre dic, aquesta és evident que és una ciutat independentista.
Sí, enhorabona.
Gràcies, Jordi.
Aquí el més important del que tu dius és l'extraordinària participació dels santcugatencs i les santcugatenques. No en tinc cap dubte. Però fixeu-vos, més enllà, repeteixo, de la retòrica, de l'eufòria, dels arguments i de la indiscutible legitimitat de la victòria democràtica de Junts pel Sí. Això no ho discuteix ningú. Però ara què? Junts pel Sí, més la CUP, no teniu majoria suficient per imposar el vostre full de ruta. Jo no dic que no sigueu majoria, dic que no teniu la majoria suficient per impulsar-ho. I el que és evident, perquè així ho han dit els ciutadans i ciutadanes d'aquest país, és que això no pot continuar així, que calen canvis. I canvis en profunditat en la relació entre Catalunya i Espanya. Jo crec que ens ha fet a tots molt de mal, i perdona que ho digui, l'actitud... quietista del govern d'Espanya, que no ha ajudat a trobar solucions. Bé, nosaltres proposem una solució.
Quina, Jordi?
Tu, Núria, em deies que la nostra solució és vacuosa, no? Si n'hi ha alguna altra, millor que es posi sobre la taula. Però el que jo constato és que amb els resultats electorals això es bloqueja. Hi ha un bloqueig, perquè no hi ha prou majoria per tirar endavant.
Però el Congrés tampoc.
Per tant, com que el Congrés tampoc, primera cosa que fa falta... canviar... Sí.
Però, escolta, perdona,
nosaltres som una força
abans,
modesta...
Abans, Jordi, tu abans ens has interpel·lat amb una pregunta, jo també vull interpel·lar amb una quan acabi,
Estaré encantat de contestar-te.
Tenim altres torns de paraula.
Nosaltres som una força modesta, i el que dim és aportem la nostra proposta de solució, que és una reforma de la Constitució. Com? Negociant.
Som una força modesta ara, haguéssim pogut fer una...
No, i tant.
Bueno, ho érem, però...
No, això volia dir, Jordi, som una força modesta ara, en la consecució de seguissis en què heu anat perdent suport popular, però vosaltres heu tingut també el govern d'estat espanyol i hagués pogut ser el moment en què proposéssiu aquesta reforma de Constitució i no la veu reformar. Només la veu reformar a l'estiu per pagar el deute dels bancs.
Nosaltres vam liderar la reforma de l'Estatut. No te n'oblidis d'això, eh?
Sí. I el president Zapatero se'l va carregar.
Exacte. No, el president Zapatero no se'l va carregar l'Estatut. El president Zapatero el va pactar amb el Mas.
No se'l va carregar.
I el qui es va carregar parcialment va ser Tribunal Constitucional.
No se'l va carregar, no.
No tornem a debats que ens han quedat molt enrere. La interpel·lació...
Sí, la interpel·lació, com convencerà el senyor Pedro Sánchez, perquè no sé quines dots de convicció té el PSC, cada vegada menys, perquè cada vegada tenen menys suport popular, com convencerà el senyor Pedro Sánchez perquè aquesta reforma constitucional permeti fer un referèndum?
És que nosaltres no estem a favor del dret a l'autodeterminació, per tant no l'hem de convèncer d'una cosa en la que no creiem. Perquè, saps per què no estem a favor del dret a l'autodeterminació? Perquè no hi ha cap país democràtic, ni a Europa, ni a l'OCDE, que tingui reconegut aquest dret.
PSC al grup del no,
El del no a l'independència, claríssimament.
Amb PP i Ciutadans, doncs,
no ens posis en un bloc.
PP, Ciutadans i PSC.
Mira,
jo crec que no, això ja havia quedat clar fa molt
temps. Sí, ja, ja ho sé, però
nosaltres no som independentistes.
El Jordi Menéndez ho ha corroborat.
Jordi, el que acaba de dir, entenc.
No està a favor del dret a l'autodeterminació, són coses molt
diferents.
Però escolteu, de veritat, no hi ha cap país democràtic ni a Europa ni a
la colònia. No és molt colonial, això.
Si parlem alhora, no ens assenten, per tant, podem destinar aquesta saliva i no ens assentiran. Álvaro.
Jo crec que el Jordi acaba de dir clarament que una cosa és que no vol la independència, però que sí que vol un canvi constitucional. Hòstia, està claríssim, no sé.
Però no vol el tret a
No feia falta que ho aclarissis perquè ja estava bastant clar.
Però de totes maneres, la postura del PSC ha canviat, perquè fa poc sí que estaven en el bloc.
És que és això, Jordi, estem al·lucinant. Estem al·lucinant, potser que us poseu d'acord tots plegats.
Estem acabant. Explica aquest canvi i tanquem la roda.
És que el dret a decidir no el defensa ningú, ja? I per tant,
perquè el PSC sí que el defensava.
Sí, i ara el que estem dient, com que el dret a decidir ha estat un fracàs absolut perquè l'han convertit en el referèndum sobre l'autodeterminació, nosaltres diem, volem que el poble de Catalunya decideixi sobre la base d'una proposta d'acord, que aquesta proposta d'acord es posi a referèndum i els catalans decideixin si hi estan d'acord o no hi estan d'acord. Està claríssim.
Sí, sí. Jo crec que s'entén perfectament i no és incompatible amb les altres posicions que ha tingut anteriorment en els últims 2-3 anys. A mi, jo he sentit moltes
vegades... Si volen parlar de Sant Cugat és el moment, ens queda un minut.
Vale, moltes vegades he sentit, no, és que aquesta pantalla del dret a decidir ja l'hem passada. Vale, doncs no, es veu ara en les eleccions que no l'havien passada. I a Sant Cugat sí que és veritat que hi ha una majoria aclaparadora dels partits pro-independència, cosa que nosaltres no acabem d'entendre. I,
com vols dir, Álvaro, no acabem d'entendre?
No, que no acabem d'entendre com Sant Cugat té una superior inclinació cap a la independència que altres municipis o que la resta en general.
Roberto.
Desde Ciutadans vamos a recuperar la ilusión y vamos a combatir democráticamente las posiciones independentistas. Y vamos a seguir en la calle, cercanos a los ciudadanos, preocupados por sus problemas, que es la única vía de llegar a ellos, ¿eh? Y vamos a hacerlo con toda la ilusión y toda la determinación.
Hem arribat al punt final d'aquesta tertúlia. Tindrem moltes ocasions de seguir-ne parlant en aquests micròfons. Els de Cugat.cat ens agrada sentir la pluralitat d'opinions, més després d'uns comicis, els del 27S, que en això sí que hi ha hagut un acord general, hi ha hagut una participació molt destacada a Sant Cugat, gairebé el 84% i al conjunt de Catalunya el 77%. La ciutadania ha parlat, ara és temps perquè també els polítics i també el Parlament comenci a parlar i a posar-se d'acord per tirar endavant el país. Gràcies per la seva atenció i fins una altra.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
Bon dia.